1 i 4 minuts. Més informació a l'informatiu migdia.
Més informació a ib3notícies.com.
Balears fa ciència. El magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
Doncs aquí estem, avui a la Fira del Llibre de Palma. Roda el món i torna al Born. Avui tenim dos lemes. Roda el món i torna al Born, que és la Fira dels Llibreters de la Fira del Llibre de Palma, i l'altre lema és el lema del Dia Mundial del Medi Ambient, que avui és 5 de juny i cada any és el Dia Mundial del Medi Ambient, i és Reimagina, Recrea i Restaura. O sigui que avui tenim aquí un popurri de lemes. Mentrestant hem canviat de tècnic, ara tenim en Rafa Andrés aquí a les vies de so, aquí al passeig del Born a Palma. Una salutació també per Nival López, que queda controlant tot des dels estudis centrals a Palma. Aquelles dues gotes que m'han caigut abans, doncs no hem anat amb una tercera, s'han acabat, eh? Aquest 80% de probabilitats, doncs se referien només a dues gotes, petites gotes, tímides gotes que han caigut han caigut aquí al set d'IB3 Ràdio. Ens queda una hora de programa. Bé, exactament ens queden 54 minuts. I recordeu que estem sortejant el llibre d'en José María Mulet, al qual hem saludat just abans d'anar al butlletí de notícies, el divulgador científic i investigador. I regalem, sortegem el seu llibre Ecologismo Real. És una bona manera avui de per celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient, de llegir per conservar el planeta. Ecologismo Real, entreu al tuit del Balears fa ciència i encara teniu, gairebé teniu, com 45 minuts, 50 minuts per fer un retuit o un m'agrada en el tuit del Balears fa ciència, en el tuit posat a dalt de tot, i farem el sorteig. Ja mirarem a veure com us farem arribar el llibre. Potser us el farem arribar a través d'una falsia. Una falsia? Potser sí, ja ho veurem, perquè les falsies ara mateix seran el tema de debat en aquesta segona hora. Les falsies que són per tots i també són per aquí al damunt del passeig del Born de Palma. Vinga, comencem.
Ara que et tinc aquí, fes que pari el temps, deixa'm descobrir estel sobre la pell.
Veieu com les tenim aquí al damunt? Na Jaime Espinosa m'està mirant i està somrient. No li veus el somriure, però li not, eh? Hola, Jaime, com estàs?
Hola, hola.
Has vist quantes falsies que tenim aquí al damunt?
Sí. Sí, m'encanta el somriure.
Na Jaime Espinosa és portaveu del projecte Conservació Falsies Palma. Benvinguda.
Gràcies.
Estàs un poc afònica, m'has dit?
Un poc, sí. Pido perdón, però bueno, voy a ser lo mejor que puedo.
Però vaig intentar ajudar-te i acostar-te un poquet. Ara ho tens millor, veus?
Gràcies.
Perquè tenies el micròfon un poquet massa lluny. I també saludem en Miguel Macmin. Hola. Hola, Miguel.
Hola, què tal? Bon dia.
Ué, tu et sent fortíssim, eh, Miguel?
Sí, però també tinc una...
També
estem tots.
O sigui, anem a fer una tertúlia amb dues persones que tenen malament la veu, eh? Potser és això?
Sí. No passa nada. Estamos aquí.
Bueno, hola, bon dia.
Miguel Macmin, biòleg, naturalista i consultor ambiental, però les protagonistes són les falsies. Per què són protagonistes? Perquè s'ha posat en marxa des de fa pocs dies, poques setmanes, el projecte Conservació Falsies Palma. Què és aquest projecte?
Palma, ciudad de los vencejos. Me dirijo en castellano. Y bueno,
sí, sí. Tu m'entens en català, no? Però...
Sí, absolutamente. Pues... Ha empezado la idea el año pasado, a final del año pasado, con un amigo, un vecino, un inglés, Hugh Birley, que desde su terraza, desde el centro de Palma, lleva mucho tiempo admirando los vencejos y ha visto que ha habido un poco un decline, digamos, en el ambiente urbano. Y a partir de ahí empezamos a mirar qué podíamos hacer para la conservación, visto que también en Inglaterra hay proyectos muy grandes para la conservación de los vencejos. Y empezamos, entonces contactamos con Miguel y también con Guillem Pons y empezamos a poner sobre papel qué podríamos llevar a cabo para ayudar a estos vencejos.
Crec que l'objectiu és preservar, no només preservar, sinó fins i tot, si pot ser, augmentar la població de falsies de Palma.
Sí.
Només de Palma?
Sí, en principio empezamos con Palma, pero nuestra intención es llevarlo a toda Mallorca, Baleares y... a totes aquelles ciutats espanyoles que s'hi queren unir.
I aquesta campanya compta, com bé has dit, amb el suport de distintes entitats, el GOP, Seo Birdlife i la Societat d'Història Natural de les Balears. I aquí tenim un representant d'aquesta societat, que és en Miguel Macmin. Miguel, què té Palma que necessiti preservar les falsies? O què no té?
Jo crec que el objetivo, nos hemos hecho la idea de que las falsías del vencejo forma parte de nuestro paisaje sonoro de Palma y quizás como lo vemos cada día y somos...
¿Sí? Perdona, només sonó?
Sonó y visual.
Perquè hauria de ser visual també, també les podem veure.
Pero las tenemos presentes todos los días y creo que no llegamos a pensar o no llegamos a darnos cuenta si realmente están en problemas, tienen problemas o no. Yo creo que el objetivo de este proyecto, y hoy es el Día Mundial de Medio Ambiente y el lema es la restauración de ecosistemas, es que también la restauración de los ecosistemas urbanos es importante. Creo que en este momento no podemos pensar que la biodiversidad, la vida, no se limita solamente a los paisajes naturales, los espacios protegidos. También tenemos que conservar la biodiversidad dentro de las ciudades y esto va a ser importante en el futuro. Si el vencejo desaparece, hoy actualmente el vencejo en la región mediterránea cría casi exclusivamente en medios urbanos. Tenemos otra especie que cría en acantilados, es verdad que el vencejo también cría en zonas de acantilado.
Solem confondre las falsies amb altres espècies.
Sí, bueno, el típico de las golondrinas y vencejo se confunde, eso desde siempre, incluso posiblemente el poema de Beke se refería más a los vencejos que no a las golondrinas.
Volverán las oscuras.
Las golondrinas no son oscuras, volverán las oscuras.
Bé, tot torna, eh? És el programa de Roda el món i torna al bord. Ja només faltava posar en Becker, també.
Y lo que estamos viendo en Palma, yo creo que surge... es un proceso paralelo, ¿no? Es la desaparición de la biodiversidad y la gentrificación de la ciudad. Son dos procesos muy parecidos. O sea, la ciudad está expulsando a la gente, la ciudad está expulsando a la biodiversidad. Y nosotros nos hemos planteado desde la Sociedad de Historia Natural pues colaborar con este proyecto. Nos parece fascinante, nos hemos sumado, bueno, Guillem y yo nos sumamos desde el primer momento.
Guillem Pons, de Guillem la Pons. Societat de Història Natural de les Balears.
Y tiene varios objetivos.
Guillem Xavier Pons.
Un objetivo es lo que estamos hablando de que se puede compatibilizar la restauración de edificios con la conservación de zonas de nidificación. creo que el futuro, lo que queremos trabajar es en un plan, y esto debemos trabajar con el ayuntamiento, de un plan de restauración de edificios, estableciendo las fechas, estableciendo, protegiendo los nidos, protegiendo, creando zonas de nidificación. O sea, volver a restaurar un edificio no significa que se tenga que perder las zonas de nidificación, los nidos.
Nayaima ens ha portat aquí al damunt de la taula del set d'IB3 Ràdio, aquí en el Passeig del Born, un niu. ¿Has fet tu aquest niu, Jaime?
Bueno, esto lo hemos hecho, sí, con ayuda de un carpintero, claramente, no solo yo.
Ajá.
Ha sido un proyecto que hemos participado varios, niños, adultos, Yush, yo. Y bueno, lo he traído también un poco porque lo voy mostrando mucho, son los nidos de madera que hemos instalado en varios edificios.
Se tracta d'instal·lar nius com aquest a diferents punts de Palma, del casc antic?
Sí, sí, en teoría ofrecemos primero probar con este, que es un nido que luego podríamos remover en caso de que no funcionen, y otro de nuestros objetivos es ofrecer a aquellos constructores, arquitectos o quien quiera reformar o construir algo nuevo, ofrecerle un ladrillo o un bloque o una teja que ya traiga un nido incluido para dar la posibilidad a los vencejos.
És un bon piset, eh? ¿Cuántos metros cuadrados té?
Este.
Creo que no llega ni a metro cuadrado.
Es muy chulo, yo creo que le gustaría.
Está muy bien, de finestra y todo.
Sí.
Y además quedan, los hemos puesto en la iglesia de Nuestra Señora del Socorro.
Fixa't tú, amb vistes y todo.
Y la verdad es que han quedado muy chulos.
¿Y cuántos n'heu posat ya?
Allí hemos puesto 5. Luego hemos puesto también en la terraza de Hughes, hemos puesto otros 3. Y en algunas terrazas.
¿La terraza de?
De Hughes Birley, nuestro amigo.
Ah, que es un vivo que enseñó.
Y hemos puesto alrededor de unos 15, 20 nidos ya en el centro de Palma.
¿Y cómo está funcionando, Miguel?
Bueno, hemos empezado a colocar los nidos cuando ya llegaban las aves. Tenemos que darles
perquè
tiempo.
Perquè no és un au que sigui fàcil d'observar. Bé, d'observar, sí.
D'observar, sí.
Però sempre està volant.
Siempre está volando, y solamente cuando llega al nido es cuando está posado, ¿no? El funcionamiento de los nidos esperamos poder empezar a verlo a partir del año que viene. Este año es muy pronto, quizás, para que los animales, las aves lo ocupen, y posiblemente tendremos un tiempo tenemos que darles un poco de tiempo. Son muy fieles a su lugar de nidificación, siempre vuelven al mismo sitio, y posiblemente las cajas los ocupen animales que han perdido el nido, jóvenes o animales que ya están buscando un nido por primera vez, ¿no?
I aquest niu se'l pot fer tothom, Jaime, a ca nostra? ¿Lo podemos hacer todos,
sí,
nosotros?
Sí,
cada
sí,
uno de nosotros.
Absolutamente. Esto es madera que hemos comprado en Leroy Merlin. Fácil de cortar, la pueden cortar incluso allí. Y la intención también es intensivar a la ciudadanía. Los niños, que se ayuden de los abuelos, de los tíos, de los primos, hacer un poco de manualidad que lleva también a unirnos a la biodiversidad urbana. Construimos un nido en casa y damos la posibilidad a un ave que tenga un hábitat que estará cerca de nosotros.
Que estarà a prop. Construir-les un niu a les falsies no implica donar-los de menjar.
No.
Això és una cosa important.
Tenemos que pensar, yo siempre recalco que si en un momento nos encontramos cualquier ave viva, nunca le tenemos que dar comida ni. Tenemos que tener cuidado con esto. El proporcional es un nido, realmente lo que estamos es, si nos paseamos por Palma, vemos que muchos edificios que se restauran están perdiendo los nidos. Y de hecho, uno de los objetivos del proyecto es hacer un censo de falsías dentro del centro histórico de Palma. Y ya estamos viendo que, de forma preliminar, pero estamos viendo que las zonas donde se han formado edificios son silenciosas. O sea, no hay falsías. Y tenemos datos históricos de la presencia de aves en esos barrios, ¿no?
No els hi han de donar de menjar, i si trobem una falsia quan qualcun exemplar amb problemes, cridant al COFIP, al centre del Consorci de Recuperació de la Fauna.
Sí, podemos hacerlo fácilmente llamando al 112.
Molt bé, doncs tenim aquí un senyor a qui li vull felicitar el Dia del Medi Ambient. Manolo Suárez, coordinador d'ornitologia del GOP. El tenim al telèfon. Hola, molt bon dia, Manolo.
Hola, bon dia, com estàs?
Feliç dia del medi ambient.
Feliç dia a tots, sí. És un dia feliç per tothom, per tot el món, diríem. La biodiversitat ens afecta a tots i, per tant, felicitat a tothom.
I pel GOP?
Pel GOP també, evidentment. Hombre, és la nostra essència, diríem, no? El GOP sempre ha lluitat per això, per mantenir la biodiversitat de les Balears. I és un dia molt especial per nosaltres, evidentment, i per tots els nostres socis, però, com te deia, per tothom, realment.
En Manolo Suárez és el coordinador d'ornitologia del GOP i avui crec que sou a una estació d'ornitològica, a una estació d'anellatge en el campus de la UIP, de la Universitat de les Illes Balears.
Sí, efectivament. Ara fa un moment hem acabat ja i estem aquí, bueno, hem acabat l'estació, és una estació que tenim amb el Departament d'Ecologia de la Universitat i que, bueno, ja fa cosa d'un any, més o manco, que està en marxa i que és molt, molt, molt interessant.
Molt bé, i quines espècies... Bueno, estem aquí amb en Miguel MacMin i amb na, Jaima.
Sí. Hola, què tal? Com estàs?
Hola, hola, què tal, Manolo? Com va?
Va bé, va bé.
I les autèntiques protagonistes, les falsies.
Sí, avui...
La sents, Manolo?
No sé, sento una persona que xerra.
Ara.
Ah, sí. Avui de matí sí que pel campus han passat bastantes. La veritat és que avui fa un dia un poc raro perquè està tapat, però bueno, elles no les afecta massa. Volen sovint més baixes quan està temps així més fred i més tapat, però igualment s'alimenten.
Bé, no sé si voleu intercanviar qualcuna... Manolo, Miguel i Jaime, algun... estava sentint, no?, la tertúlia sobre les falsies, però...
Bueno, he sentit avui... al final, ja t'he dit, perquè estàvem amb el tema de l'estació i no he pogut sentir massa cosa, perquè ja t'hem acabat fa un moment.
Jo estic veient el piset que els estan posant en Miguel i na Jaime a les falsies per diferents llocs de Palma, i la veritat és que fa molta patxoca.
Sí. Bueno, ells realment no necessiten grans històries, necessiten un joc on puguin entrar, puguin fer sous i puguin créixer les seves cries. No són molt sibarites en aquest sentit, però l'han de tenir, el joc. Ells no, com suposo que us han comentat, ells no se posen en terra, no cerquen, no poden fer un forat, no poden fer niu. Ells el que fan és cercar un forat allà on puguin, una part elevada, perquè no poden caminar per terra. I qualsevol cosa que li va bé. Aquests nius que han fet estan molt bé, molt grans.
Miguel, no sé si li vols dir alguna en Manolo.
Sí, no, jo mateix vull recalcar que és veritat el que comenta Manolo, qualsevol agujero sirve. Per exemple, jo esta mañana viniendo aquí a la radio me he paseado por Palma y he visto cantidad de edificios del casco del centro histórico en obras. Y es un mal momento para hacer obras cuando están las aves nidificando. Y creo que son estos pequeños detalles los que tenemos que empezar ya... No sé, si queremos una ciudad con biodiversidad, tenemos que empezar a pensar en los otros seres que viven en el medio urbano.
Claro, porque las nuevas construcciones supongo que no ayudan masa, ¿no?
No ayudan. Este es el objetivo de las cajas nidos, es ayudar cuando se pierde un nido, pues al menos intentar ayudar a que no sea... recuperar en parte la población de insectos. Pero el objetivo de verdad es cuando se restaura un edificio, pues no hacerlo en época de nidificación, planificar que la restauración incluya lo que ha comentado Jaime, material de construcción con un agujero o un sitio donde puedan volver a nidificar los insectos. Y eso es una parte importante del proyecto, es lo de conocer cuál es la situación actual de la falsía en Palma, ¿no?
Manolo, sí. ¿Por qué no nos contas alguna curiosidad sobre las falsías? Apus, apus.
Bueno, no sé si heu xerrat, és que clar, quan jo no he sentit a lo millor qualsevol cosa que pugui dir ja...
No hem parlat d'algunes... És un au molt peculiar i no n'hem parlat.
Ah, pues sí, és superinteressant aquest au. Bueno, lo més interessant, lo que crida primer l'atenció a tothom és que és un au que no se posa mai, ni en terra, ni a un arbre, ni allò, sempre està volant. L'únic moment en què s'atura És quan fa el niu, precisament, perquè ell, si ell pogués, suposo que es referia a sous a l'aire, però, clar, això encara no ha arribat en aquest nivell, i necessita un lloc on posar sous i fer la cria. Però el reste de l'any està contínuament volant, tant de dia com de nit. Realment és una eina perfecta de vol que fa realment un viatge brutal. Ara ell estarà aquí, arriba relativament tard, a finals de març, abril...
Digues. És una màquina de volar.
És una màquina de volar, realment, és perfecta. I estarà aquí fins al mes de juliol, agost, i després ja se'n va cap al sud, cap a Àfrica. Aquí
cap a on, exactament?
Bueno, té un espai molt, molt ampli de passar aquest temps. A més, no està aturat, com deia, ni un moment, i se va moguent, però bé, és una au que li deien subsahariana, està per davall del Sàhara, arriba fins a Sud-àfrica, fins i tot. O sigui, ocupa una àrea molt gran. Aquí a Mallorca, bé, aquestes falsies que veig per damunt dels vostres caps s'ha posat, evidentment, però no és l'única falsia que podem veure a Mallorca. De fet, avui a la baixa fem una sortida per veure una de falsia diferent, que és la falsia real, que és més gran, i després també tenim la falsia pàl·lida.
És un nom molt complicat que no m'atreveixo... Espera, que no m'atreveixo a dir-lo. L'has dit tu? Digue-lo.
No, i jo... Sí, bueno,
sí, clar,
bé, sí, Tachimar Fips Melba és un nom molt raro, com dius, però abans li deia Napus Melba i és més fàcil, així. I després en tenim un altre, que és el Napus Pàl·lidus, que és la falsia pàl·lida, que si bé pot criar a la ciutat, li agrada més criar a la costa, amb les penyes marins i això, a Montella se sent més a gust. I està fins i tot un poc més tard que la nostra falsia se'n van. Vull dir, les falsies s'han posat, se'n van a juliol agost, però aquestes se'n van un poc més tard, fins i tot a l'octubre encara. De la pàl·lida, de la pàl·lida.
De la pàl·lida. I de la reial, que és la que avui aneu a veure? Avui
sí, la reial se distingueix...
Organitza una sortida, no sé si amb motiu justament del Dia Mundial del Medi Ambient, no, Manolo?
Sí, aprofitam el Dia Mundial del Medi Ambient i que també dilluns és el Dia Mundial de la Falsia. Per tant, fem un combo i aprofitam per fer aquesta sortida.
Ah, clar, que no ho hem dit, que el dilluns és el Dia Mundial de... Passat demà és el Dia Mundial de les Falsies.
Mm-hmm. Efectivament, i fem aquesta sortida per veure la falsia real, que aquí no és fàcil veure-la perquè criem en molt pocs jocs. I un dels llocs on cria és aquest, per allà a Felanitx, a Santuari, i van a veure-lo. És més gran i, a més, té el pit blanc, curiosament. No és completament negre com la falsia que coneixem a Palma. Bueno, realment és que té moltes, moltes coses interessants. Podríem estar com a molta estona xerrant. Però sí m'agradaria comentar, no tant de la falsia, que aquest projecte de les falsies, un poc com el que deia en Miquel, ara fa un moment, Miguel, és que és un poquet... donar l'inici d'una idea més gran per donar força a la biodiversitat de la ciutat, per donar a conèixer que no estan sols una ciutat, que hi ha moltes espècies d'animals i plantes que viuen a la ciutat i que nosaltres no podem actuar, ja siguin les construccions, ja siguin els jardins, el que plantam, el que fem, d'esquenes en aquestes espècies. Hem de conviure amb elles i hem de saber com viure amb elles, i això és un poc la idea que volen transmetre, no?
Sí, no, totalment d'acord. O sea, jo crec que la idea de la falsia és quan protegem la biodiversitat urbana estem protegint la nostra vida també. O sea, el tener vida en la ciutat significa que les ciutats són habitables. Solamente quizás añadir una curiosidad, cuando hablabas de Apus, significa el ausel sin pies, el nombre científico, haciendo referencia a que pasa gran parte de su vida en el aire.
En el aire, ¿no? I a tu, Jaime, d'on te ve aquesta afició per les falsies?
¿Perdón?
¿De dónde te viene esta afición?
Bueno, esto es muy curioso y de hecho aprovecho para invitar a todos quienes nos escuchan a venir como voluntarios o a juntarse al proyecto, porque yo no pertenecía o no sabía mucho de las aves, y mi amigo Hugh Birles, el inglés, que tiene esta estupenda terraza donde pasa horas y horas observando las aves, fue quien poco a poco, a final del año pasado, empezó a decirme, oye, mira qué bonito, y me empezó a enseñar, me empezó a mostrar fotos, literaturas y tal. Y me junté con él y me di cuenta que toda cosa nueva siempre puede ser maravillosa. Hoy estoy estudiando el Apus Apus, estoy invitando a la población, a los ciudadanos que sean parte, a venir también a hacer el censo, a recorrer las calles de Palma, que no solo vemos las falsías, el paisaje sonoro, sino que podemos descubrir otras muchas cosas juntos, y que es una ciudad maravillosa. I de aquí viene la pasión i s'està convirtient en...
Pues molt bé, i això el que m'agrada del que has dit és que aquest projecte parteix, neix d'un moviment ciutadà, de gent com tu...
Vecinos.
I com tu i com jo, que potser no som tan entesos en temes de biodiversitat i d'espècies com és en Miguel Magmín o en Manolo Suárez, veritat, i que heu decidit pues, mobilitzar-vos per defensar les falsies.
Tu
d'on vens? ¿Dónde eres tú? ¿De dónde vienes?
Yo vengo de Cuba.
A Cuba, y allá no hay apus-apus.
No,
sí.
No.
Bueno,
yo
tienen
que...
alguna... No, apus-apus, pero tienen cosas.
Tienen cosas.
Yo no recuerdo el apus-apus, pero...
A ver si Manolo sabe especificar eso de tienen cosas.
No, tienen muchísimas especies, pero son diferentes. A los de aquí es una otra zona geográfica completamente diferente. No, toda América es brutal, y Cuba también, claro.
Mm-hmm. Bueno, Cuba té una biodiversitat espectacular. Abans que hem parlat de tortugues marines amb el conseller de Medi Ambient, en Miquel Mir, justament jo em vaig veure posant nius justament a les platges de Cuba.
Sí. Ah, vos, pues tu saps més que nosaltres, pots tu dir, comentar coses d'allà.
Vámonos, también allí.
No, que avui som molt bé aquí, al Passeig del Born. Doncs molt bé, si us sembla pues, aquesta tertúlia de les falsies, a no ser que vulgueu dir alguna cosa més.
Jo quería aprovechar y quería agradecer a todos mis compañeros, porque hoy les tengo que llamar compañeros, amigos, a Miguel, a Guillem, a Manolo, a la Conselleria de Medio Ambiente, al COFID, a todos los voluntarios que se han unido, y a esta gran familia que nos hemos convertido, porque yo vengo totalmente de un mundo diferente y la verdad es que he encontrado el apoyo siempre y me han ayudado muchísimo, y estoy súper ilusionada y agradecida a todos ellos, y sé que se va a convertir en algo muy bonito, sea para la ciudad que para la biodiversidad urbana.
Miguel.
Pues no, agradecerte que nos des aquí a IB3 esta oportunidad de hablar de este proyecto. Yo creo que es un proyecto que comienza a rodar este año, y la idea es que esto continúe. Y yo creo que el objetivo es no perder el vencejo de el paisaje sonoro del vencejo de Palma.
Y Manolo Suárez.
Sí.
T'agrada que tinguem tots aquesta passió per les falsies, o de repente?
Sí, evidentment, és el paisatge sonor i visual també, perquè és super guapo veure les falsies, que no són oranelles ni cabòs, però que les oranelles i cabòs també són igual d'interessants. I el que deies tu, que deien a Jaime, el tema de les ciències ciutadanes és superimportant. La participació de la gent, hi ha moltes, moltes, moltes coses que sense la participació de la gent no es podrien fer, i aquesta és una d'elles. Quan també
doncs
gent participi, molt millor.
Per acabar, escoltem les falsies amb elles soles, només, a veure què ens tenen que dir per acabar. Recordem que estem a l'any de les falsies, l'any que el Seover Life ha decretat o ha escollit com a au de l'any, i que el dilluns és el dia de les falsies. O sigui que falsies per un tubo. Gràcies a tots.
Gràcies a tu.
Gràcies. Vinga, adéu.
Balears fa ciència. Enric Colat. IB3 Ràdio.
Això és una comunicació del govern de les Illes Balears. Continuam el procés de vacunació contra la Covid-19. Entra a sitavacunacovid.ibsalut.es i comprova, amb el teu any de naixement, si ja et pots vacunar. Cada setmana s'ampliarà la sol·licitud a nous grups de població. I recorda que continua actiu El telèfon d'Infovacuna Covid 971-211-999. Pla de vacunació de les Illes Balears Covid-19. Ara també a citavacunacovid.ivsalut.es.
IB3, música.
Com?
IB3, música.
Com? IB3, música.
Palma viurà dues cites musicals úniques gràcies al festival Contrast a Mallorca, divendres 4 de juny, Teatre Mar i Terra, Johimbe Brothers, i diumenge 6, al Castell de Bellver, Nina Persson.
Les recomanacions d'IB3 Música. ib3musica.com. A Eivissa i Formentera, 93.7. A IB3 Ràdio, Balears fa ciència, amb Enric Colat.
Bueno, però això què és? Samuel Pinyà, bon dia.
Bon dia, com anam?
Aquí sent elefants, jo.
Sí, no, on no n'hi cap encara d'elefants.
Samuel Pinyà, investigador principal del grup de recerca d'ecologia interdisciplinària de la Universitat de les Illes Balears i responsable del projecte Biodival. Feliç dia del medi ambient, Samuel.
Igualment, per tu i per tots els oients.
En Samuel Pinyà està participant i organitzant el Safari de Biodiversitat, que és una experiència de ciència, parlàvem fa un moment, de ciència ciutadana, amb aquest projecte de recuperació de les falsies en el centre del casc antic de Palma. Doncs ara anem a un altre projecte de ciència ciutadana, que té un nom, Safari de Biodiversitat, en el castell de Bellver de Palma. I res, t'han posat aquí un efecte així un poc de... Ens permets la broma, eh, Samuel?
Sí, no, la veritat és que no passa res. Vull dir, quan qualsevol persona sentes la paraula safari, tot d'una mona anem a pensar en sots cinc grans d'Àfrica. Però, bueno, també està fet a posta aquest títol de l'activitat perquè no fa falta anar molt enfora de casa nostra per observar biodiversitat, no? I era un poc el plantejament d'aquesta activitat.
Doncs mira, ben a prop d'on som, tenim aquest pulmó verd, d'aquest bosc de Bellver, que segurament no l'aprofitem prou, Samuel, des del punt de vista de valoració i de pensar que tenim un espai on podem trobar, malgrat tot, biodiversitat al costat de casa nostra.
Sí, exacte, és que realment basta sortir de casa nostra per començar a observar biodiversitat per totes bandes, no? I en el cas concret del bosc de Bellver, pues sí que és vera que és una de ses extensions públiques més grans que poden trobar dins el municipi de Palma. Són 100 i pico d'hectàrees, deve 120 i pico d'hectàrees que formen un bosc mediterrani típic que poden trobar a la resta del territori balear, però en aquest cas molt a prop d'una ciutat, no? Una ciutat amb una gran quantitat d'habitants. I en el cas concret d'aquí del bosc de Bellver, ens trobem en una situació, pues, se nota un poc que ha plogut perquè està una mica més humit tot, però...
Aquí dic que han caigut, aquí en el passeig del Born, han caigut dues gotes, bé, després han caigut dues més, però molt poc, molt poc, molt poc. No sé sí, què aquí... tal el matí heu tingut aquí.
No ha arribat a ploure molt, és veritat. Són quatre gotes que acaben de fer ara fa just mitja horeta i això, però bueno, no ha intervingut en res, ni ha interferit en res en el desenvolupament de l'activitat. Hem fet un primer torn.
Com s'ha fet? Explica'ns en què ha consistit, Samuel.
Sí, aquesta activitat l'hem organitzada en el marc d'un projecte europeu que gestiona la unitat de cultura científica de la universitat, que és la nit europea...
De la recerca.
I aquesta és un poc com...
Que abans era dels investigadors i ara s'anomena... nit dels, de la recerca, que és el 20 i pico de setembre, si no vaig errat.
Exacte,
eh?
sí. I 24, el que hem fet ha estat, bàsicament, se va sortir l'anunci, diguem, que se faria aquesta activitat, la gent s'havia d'apuntar via correu electrònic, i va poble en els dos torns. Hem fet un torn a les 10 del matí i un altre torn a les 12 del matí, i bàsicament a cada torn han replicat el mateix. Inicialment han començat l'activitat explicant el que era el projecte Biodival i les aplicacions mòbils que estan desenvolupades arrel d'això, i el que han fet és utilitzar l'eina del mòbil, en aquest cas, per anar per una ruta determinada, i hem anat descobrint aquelles espècies que la gent ja havia documentat allà a través de l'aplicació i a través del projecte Biodival. De manera que a mesura que ens avançàvem, que avançàvem en el terreny, anàvem veient aquestes observacions. I per altra banda, hem anat descobrint les espècies que anàvem trobant. I era un poc a menys que ens trobàvem, no? Vull dir, i el que passava era, pues, com que era, havia bastant de nins, cada passa que donàvem, pues, ells veien, ah, aquesta planta no sé què és, aquesta formiga que està per aquí no sabem què és. I a poc hem anat descobrint la biodiversitat en aquest petit tram, que hem fet un tram que no era més enllà d'un quilòmetre, que era un tram bastant petit, però com que ens aturaven cada dos per tres, evidentment vas consumint estent, no? I no pots avançar massa. Però això era descobrir la biodiversitat que trobam en el voltant d'un itinerari del bosc de Bellver.
I jo ho he trobat una activitat. La filosofia és la mateixa que la del projecte Biodival, és a dir, tot el que anem descobrint, fotografiar, ho fotografiem i ho compartim.
Exacte, vull dir, la mateixa filosofia és intentar que quan anem a donar una volta, per bon sigui, i vegem una espècie animal, vegetal o un fong, que sapiguem el que és o que no sapiguem el que és, en el final és igual, és poder enregistrar aquesta observació. I aquesta observació passarà pel mateix procediment que segueix en qualsevol observació que se pugui avaluar, que és a través d'un panell d'experts avaluen la informació aportada per part d'aquesta persona i se valida o no en funció de lo que hi ha. En el cas de que no estigui posada a l'espècie, com és la gran majoria de les vegades, els especialistes posen el nom a l'observació i llavors queda ja completament validada i, per tant, visualitzable per qualsevol ciutadà.
Sabem cert que elefants no n'heu trobat, tot i que no. Els hem sentit.
Esperem, però el més proper que hem trobat ha estat un eriçó, no? Perquè vos fosseu una idea, un eriçó de terra. I, per tant, l'únic mamífer que hem trobat aquí avui en el dematí, però bueno, hi ha hagut altres, sobretot ens hem centrat molt en temes de flora, hi ha hagut un parell d'ocells que hem vist i això, i qualque popeona, però sobretot ens hem centrat molt en temes de flora, perquè així no havia de manipular animals, i sobretot a l'hora d'explicar com eren les flors de les diferents espècies, com diferenciar una espècie de d'altres, les fues, pues, feia molt més fàcil a l'hora d'explicar en els talons més menuts i que ells poguessin tocar també, no?
I quina és la biodiversitat que podem trobar? Bé, evidentment no cal que sigui el dia del medi ambient per gaudir de la natura, i tenim efectivament aquest pulmó verd tan a prop de Palma. Avui parlem molt de Palma perquè som a la fira de la fira del llibre de Palma i estem al passeig del Bosc de Palma, i ens perdonaran per la gent que ens està sentint des d'Eivissa i des de Menorca, però un altre dia parlarem dels espais naturals que tenen en aquestes illes. Però si anem al castell, si anem al bosc de Bellver, doncs en què ens podem fixar, què podem trobar o quines zones hi hem d'anar?
Sobretot el que trobem serà un hàbitat molt comú, que seria espinar mesclat amb un pot de garriga, i per tant tot el que serien espècies característiques d'aquest tipus de massa forestal, com són espins, com són les truastres...
De la Mediterrània, eh?
Sí, més que bosc del Mediterrani seria un pinar mediterrani típic.
Pinar mediterrani, sí.
Sí, i aquí, per exemple, trobaríem elements com podrien ser espins, com podrien ser suastres, com podrien ser les mates, com podrien ser els xaladens. En les zones una mica més humides trobam algunes ausines. Hi ha com a petits espais que són com a mig torrentons, on la humitat ambiental és més elevada i, per tant, trobam unes altres espècies. I sobretot trobam, en quant a substrat arbori i arbustiu, aquest tipus d'espècies, no? Però si m'anam a la part més herbàcia, ara, per exemple, hi ha grans extensions de fenàs, que és una gramínia que creix en el sotabosc i que, de fet, constitueixen hàbitats que, d'acord amb la Unió Europea, són prioritaris de conservació. O sigui, espècies bastant, bastant interessants des del punt de vista de conservació, també. I ara, justament, hem acabat el final d'un primer període de floració de la primavera, del període de floració de la primavera, i no hem pogut veure orquídies, que feia relativament poques setmanes encara n'hi havia, però bueno, també han recorregut molt poc espai, no? I més o menys és un poc per damunt el que hem anat veient. Bé, pensava que hi havia
l'os que tenien. I pel que fa fauna, Samuel?
Ara mateix, l'activitat que sobretot hem vist bastantes
topeones. Normalment en aquest hàbitat, què hi podem trobar?
Bé, aquí, per exemple, sobretot ens trobarem amb espècies... Si, per exemple, on anem a xerrar d'ocells, ens trobarem amb espècies més aviat forestals. Ara trobem, per exemple, hem vist un parell de tudons, hi havia un parell de puputs, hem vist pinsans, hem vist altres espècies que més vinculades en aquest tipus de masses forestals. En quant a altres grups, per exemple, d'invertebrats, doncs ara ja comencen a detectar segons quin tipus de coleòpters, tipus escarabells, diguem que la família dels escarabells, que seria escarabat rinoceront, escarabat de Sant Joan, tots aquest tipus d'escarabat que ara comencen a principi d'estiu, ara ja se poden començar a visualitzar. Després, les papallones diurnes, n'hi ha tota una sèrie d'espècies que nosaltres, per exemple, avui n'hem vist. Hem vist, hem vist papallones del gènere Bonepteryx, la llimonenca, hem vist fins i tot una espècie introduïda, l'òctona, una sud-africana, que és la papallona de Gerani, la Cáceres marxali. I, bueno, poc a poc anàvem trobant molta cosa i la veritat és que el llistat és un poc interminable, no? Però, bueno, com a principals grups són els que més poden visualitzar de manera fàcil sense haver de cercar massa.
Samuel, te volia demanar si en aquesta zona del bosc de Bellver, si hi ha molta brutó, si hi ha molts residus i hi ha moltes deixalles, o no?
Bé, el tram que nosaltres hem fet, sincerament, amb aquest quilòmetre més o menys que hem recorregut, no hem trobat massa, per no dir res. Sí que és vera que el que sí que he trobat són bastant més d'excrements de cans, però bueno, això és inevitable, tenint en compte que moltes vegades les persones utilitzen aquests espais també perquè els cans puguin jaure un poc, no?, en aquests espais.
Sí, però això malauradament també ho trobem a les zones urbanes, eh?
Sí. No, realment de lo que serien escombraries i restes així, plàstics i botelles i tot això, no n'hem trobat.
Samuel Pinya, investigador del grup de recerca d'ecologia interdisciplinària de la Universitat de les Illes Balears, que avui ha portat el projecte, podríem dir que el projecte Biodival s'ha anat de safari de biodiversitat.
Exacte,
en el bosc de Bellver.
Ara vendrà la feina un poc de revisar totes aquestes observacions que tots els participants han fet.
Se't gira feina, Samuel.
Sí, això és la feina, vull dir, no mos queixem perquè mos agrada.
Gràcies i feliç Dia Mundial del Medi Ambient.
Molt bé, feliç Dia Mundial del Medi Ambient també a vosaltres.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Perquè la Denal resulta que tot era arena. No servia per sembrar. I mon pare, com era pica parader, una li va, just aveïnant del torrent aquest que deia, li volia donar tota una manzana i ell no va voler. No va voler perquè tot era arena i que faig jo en serena. Si ho haguessin sabut, m'ho haguessin fet milionaris.
Aire, dimecres a les 9 del vespre amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
Us agradaria escoltar un programa en què els nens poden expressar-se i aprendre?
I què us semblaria que sobre els temps poguessin compartir el que pensen com som amb els adults?
Afegiu-lo tot això, especialistes, tertúlies, actualitat, una mica de música i molta diversió. I tindreu No Venim amb Manuel.
Dissabte a les 3 del capvespre amb Regina Cortés.
El programa per famílies d'IVT Ràdio.
IB3 Ràdio és participació.
Balears fa ciència, el magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colet.
No pots d'un variar?
Els dissabtes, variat de ciència amb Adrià García. Adrià García, bon dia.
Bon dia, Enric.
Roda el món i torna al Born.
Sí, que bé tornar a veure això tan ple de gent i amb cultura, no? M'ha fet molta il·lusió, sí, sí.
La veritat és que sí, lo animat que està de gent amunt i avall, sí, està, sí, patat,
això. I això que cau un... van caient quatre gotes de tant en tant, però...
Sí, sí, ja les noto, ja les vaig notant, sí. Però bé, no és res greu.
No, la gent està sortint igualment al carrer, així que molt bé, molt bé.
I a més, el so... És fantàstic, el, sí, so, sí, que estem...
Sí, sí, l'ambient, no?
El so de les falsies, el so de la gent...
Genial, genial.
I el so dels llibres.
Es troba a faltar.
Has donat algun... has vist ja alguna cosa que t'agradi?
Sí, sí, he fet una volta i he trobat un llibre que li tenia moltes ganes. Potser ara, quan acabi d'aquí, aniré cap allà a comprar-lo.
Quin és?
És un de divulgació de dinosaures.
Anda.
Allò és un tema que m'agrada molt, també, a més de la física. I es diu... Esto no estaba en mi libro de historia de los dinosaurios.
Esto no estaba en mi historia del libro de, sí, los dinosaurios. Sí, sí, sí. ¿Y de qui és això?
Això és de Francesc Gascó, que és un paleontòleg...
Ja sé qui és.
I...
Que és aquest que està a les xarxes, no?
Sí, ja sé
qui és.
Sí. A més, és un llibre que ha tret fa res, fa un parell de setmanes, i em fa moltes ganes, i ara que l'hem fitxat per aquí, doncs hi aniré.
Vinga, ara que parlem de les xarxes, recordeu que us queden pocs minuts per participar en el sorteig del llibre de José María, no, José Miguel Mulet, JM Mulet, Ecologismo Real.
També molt, molt actiu a les xarxes.
Un m'agrada, un retuit, el Balears fa ciència, el tuit fixat, i d'aquí 7 minuts farem el sorteig. Però aquest no és el llibre del qual ens volia xerrar avui.
No, aquest és el que vull parlar en un futur quan me l'hagi llegit.
El dels dinosaures.
El dels dinosaures, sí, sí. Avui vinc a parlar d'un altre llibre que també ha fet un divulgador, també conegut a les xarxes, no?
Que també té a veure amb un altre dels temes que també t'agraden.
També, també. Jo vaig molt cap als meus temes, sempre. I es diu, el llibre es diu Neurogamer, de neuro, de neurologia i de neurociència, i gamer de aquesta paraula, aquest anglicisme, no?, que s'ha posat de moda en tot el referent als videojocs. L'autor és en Pablo Barrecheguren, que és doctor va estudiar bioquímica i és doctor en neurociències, no? I és el seu segon llibre, ha fet un primer... Bé, com a autor principal, després ha col·laborat amb altres amb llibres de Big Bang, de Big Bang Ciència, per exemple, n'ha participat. I després ha tret un llibre de divulgació infantil que es diu El cerebro humano explicado por el doctor Santiago Ramón y Cajal, que té molt de dibuixets, però aquest és més cap a un públic més adolescent-adult, no?
I
el que vinc a recomanar avui, el de Neurogamer.
Neurogamer.
Sí, sí. Està publicat fa res, va sortir el maig d'aquest any per Editorial Pai 2, i el que cerca aquest llibre és posar en comú dos mons aparentment una mica separats, com són el de la neurociència per una banda i el dels videojocs per una altra. El Pablo, que el conec personalment, és una persona que li agrada molt els videojocs i doncs amb aquest llibre ha intentat explicar algunes coses, no?, que es diuen dels videojocs en referència a com ens afecten a nosaltres, no?, o com el nostre cervell afecta els videojocs, i explicar-ho, però, donant arguments científics, no?
Ahà.
I això és una cosa que volia destacar del llibre, potser és el que més m'ha creat l'atenció, i és que està molt ben referenciat. És a dir, es nota que està escrit per un científic en el bon sentit de que qualsevol frase que diu afirmant una cosa té un estudi científic al darrere, una llista de referències llarguíssima, gairebé he comptat 200 referències, articles científics de revistes de primer nivell, que això és potser és poc usual, no?, per la gent que no està molt acostumada a llegir aquest tipus de divulgació, però que està molt bé, no?, perquè si alguna frase que et diu no te l'acabes de creure, no?, perquè et sona molt estranya, pots anar a la referència bibliogràfica i llegir l'estudi amb tota la metodologia explicada, amb detall i això. El llibre el que fa és va descobrint temes, no?, com les arrels neuronals de l'empatia o les bases neurobiològiques del comportament humà, mentre dona resposta, no?, a unes grans qüestions o preguntes que envolten els videojocs, no?, i que de vegades són molt polèmiques, com per exemple si són tan addictius com una droga, que de vegades es diu això, no?, que els videojocs són com una droga.
De quina manera afecta la neurobiologia, com afecta el videojoc a l'addicció?
Exacte, sí. També es diu de vegades que promouen la violència, no? Això potser fa una dècada o així era molt present quan hi havia algun succés una mica negatiu, hi havia com una certa tendència a dir que els videojocs eren la causa, no? Si una persona es tornava loca i cometia un assassinat, es deia, no, és que jugava molt a videojocs. Això ara està canviant, no?
I què hi ha de cert i què hi ha de tòpic en tot
això? Exacte, sí, el que fa és citar estudis que han investigat això i donar resposta a si ho és de veres o no. També, per exemple, si el cervell es pot entrenar amb els videojocs. Això també és una cosa que es va posar de moda fa un parell d'anys, d'estimular la intel·ligència amb certs videojocs, no?, que tenien dinàmiques una mica més de pensar.
O sigui, afecta el cervell, el videojoc?
Sí, realment et fa més intel·ligent jugar a videojocs de puzzles, per exemple.
Pot ser un entrenament.
Sí, realment serveix com a entrenament i augmenta el teu...
Que seria un poc el contrari de tot el xoc que hem dit abans, de l'addicció i de...
Sí, també si ens desensibilitzen enfront de la violència, del sexisme, no?, que són temes una mica que estan en constant discussió, no?, de si s'han de tractar com el cinema, que tu al cinema pots veure un acte molt violent i no et censura, però potser els videojocs, com que tens una part més activa, potser això té un impacte diferent al teu cervell, no?, com a agent actiu de l'acció en un videojoc que no tens una pel·lícula. Doncs va per aquestes qüestions, no?, una mica de molta actualitat.
Tinc una pregunta, i si hem parlat de que se pot entrenar el cervell jugant a videojocs, això vol dir que per persones majors se'ls hi pot ensenyar a jugar a videojocs i pot tenir efectes beneficiosos?
Sí. Jo crec que qualsevol edat és bona per començar a jugar a videojocs. Ara estem en un moment en què hi ha videojocs per tots els nivells i tota la complexitat.
Qualsevol edat és bona per enganxar-se.
Sí, sempre, això sempre una mica de cura, no? No enganxar-se. Perquè, bé, precisament això ho comenta en el llibre, no? El fet de que no... Que quan es parla d'addicció, no?, hi ha molta associació de l'addicció amb substàncies, no? Però es pot ser addicte a coses que no són substàncies, no? Com pot ser el joc en el sentit de ludopatia i els videojocs, doncs, si no vas amb molta cura pots acabar amb una addicció, si afecta les teves relacions personals o té un impacte negatiu a la teva vida. També un poc analitza el seu paper com a teràpia, no?, per algunes malalties, doncs, no sé, casos com l'autisme, no?, coses així, doncs els videojocs poden ser una forma nova de fer teràpia i de millorar la situació d'aquestes persones que tenen algun problema. I també, finalment, el seu paper com a cultura, no?, això és una cosa que ja està més superada, no?, però... És a dir, que potser no es tracta al mateix nivell que el cinema, les sèries, el teatre, però ara mateix el videojoc és una forma d'expressió artística igualment vàlida i a més, que mou molt de dobbers, no? Diuen en Pablo, la contraportada del seu llibre, que la indústria de l'oci electrònic en alguns països ja factura més dobbers que el cinema i la música junts, que ja n'hi ha d'això. I bé, també és un llibre que té t'hi pots aproximar a ell des de dues vessants. Tant si t'interessen els videojocs per aprendre de neurociència, com si saps de neurociència i t'interessen aprendre una mica més dels videojocs, perquè està molt ben explicat perquè qualsevol persona, tot i que no tingui ni idea de videojocs, pugui entendre.
Doncs com que no és el Cinetífics...
No, avui no.
Avui no toca.
Avui seria Cinegibres o així.
Avui no importa posar-li nota. Bueno, si li vols posar nota, li poses, eh? Però jo crec que amb tot això que has dit queda clar que ha de ser molt interessant, aquest llibre, Neurogamer, del Pablo Barrecheguren.
Exacte.
Un llibre que trobarem potser també aquí avui.
Potser, no l'he trobat, però...
Ah, no l'has trobat.
En aquesta primera volta, n'he de fer més.
Molt bé, moltes gràcies, Adrià García.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, o sí...
Bé, avui no tenim el Don Quijote, Adrià, aquí, però tenim aquest llibre del qual avui hem estat xerrant, de l'ecologismo real, d'en José Miguel Mulet. José Miguel, sempre m'equivoc de
dir-ho. Ui, jo també.
Sí, José Miguel Mulet. I, vinga, digues un número de l'1 al 48.
32.
El 32.
Vinga.
32... Mar Muñoz.
Mar Muñoz.
Arroba mar-moll, diu aquí. Vinga,
molt
ens posarem
bé.
En contacte amb tu i t'emportes aquest llibre avui en aquest Dia Mundial del Medi Ambient. Hem d'acabar el programa perquè arriben ja les notícies, els nostres companys dels serveis informatius ja són a punt. Ens acomiadem de tots vosaltres des del passeig del Bord de Palma a la Fira del Llibre de Palma amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient. I ens trobem d'aquí 7 dies. Per què? Perquè mentre estan Balears, què fa?
Ciència.
Ciència.